temporada 2, episodi 15.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell. 13. 13 avui amb Clàudia Martínez de la producció i redacció i amb Toni González de l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i fer-vos partícips de la nostra passió pels esports de fons.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
I què tindrem avui damunt de la taula de 13? La gran final de les World Series de triatló a Gold Coast, Austràlia.
Marxarem a Escòcia, l'epicentre dels campionats del món de Sky Running, a les modalitats de quilòmetre vertical, ultra i sky.
El campionat del món de mountain bike modalitat marató a les Dolomites i el desenllaç final de la Volta a Espanya.
I anirem a Berlín, on Kipchoge ha batut el rècord del món de marató.
Tindrem l'Isaac Partera, que ens dirà com podem acabar de gaudir i apurar les últimes sopetes fresques a l'última setmana de l'estiu. I el Marc Borràs ens ajudarà a seguir-nos cuidant i tenint en compte tot allò que ens cal fer per estar a tope per fer el que més ens agrada. Fetes les presentacions, comencem!
Tretze. Esports de fons.
Triatló, gran final de les World Series de triatló, Austràlia, Gold Coast.
1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 de carrera a peu. La ciutat australiana de Gold Coast va ser escenari de la final de sèries mundials de triatló, on Mario Mola es va coronar per tercer any consecutiu com a campió del món. El balear va quedar en segona posició, per darrere del francès Vincent Louis, però sense fer perillar el títol mundial. En la categoria femenina, el podi va estar protagonitzat per l'australiana Ashley Gentle, en segona posició Vicky Holland i en tercera Cathy Zafeiras.
Això va suposar que la britànica Vicky Holland s'endugués el campionat del món per davant de Cathy Zafeiras, que fins a l'última cita de les World Series anava liderant el rànquing. Sky Running World Championships a Escòcia, Kinlochleven. Del 13 al 15 de setembre es va disputar el campionat del món de quilòmetre vertical, d'ultra i de sky.
El passat 14 de setembre, dos atletes espanyols van aconseguir pujar al podi del Mundial de Trail en distància ultra, celebrat a Escòcia. Les condicions meteorològiques van retallar el recorregut de 52 a 46 quilòmetres. En la categoria masculina, Luis Alberto Hernando va fer-se amb el bronze, per darrere de Jonathan Albon i Andrew Johnson. L'espanyola Gemma Arenas va aconseguir penjar-se la medalla de plata amb un temps de 4 hores i 50 minuts.
Cal destacar que Ragna de Bats, l'holandesa fincada Matadepera, es va endur la victòria en l'apartat ultra, cosa que li va suposar ser campiona del món, com ho va ser també a Castelló ara fa tot just uns mesos. A l'apartat de quilòmetre vertical, de 5 quilòmetres a distància i un desnivell de 1.000 metres, vam tenir victòria en l'apartat femení per la catalana Laura Urguer, i cinquena va fer Gisela Carrión. A l'apartat masculí, Remi Bonet es va endur la victòria. En l'apartat Sky, la Ring of Steel, que era la penúltima de les proves de les Golden Trail Series, que tenia una distància de 29 km i un desnivell de 2.500 metres, es va endur la victòria Kilian Jornet, ja refet de la malastruga que va tenir amb la picada d'ella fa unes setmanes, i en l'apartat femení va guanyar Tof Alexanderson, sueca. Sheila Vilés va fer quarta i Laura Urguer va fer cinquena. Aquesta cursa, que puntuava, com hem dit, per la penúltima de les proves de les Golden Trail Series, farà el rànquing final on els 20 millors de les Golden Trail Series aniran a la The Other Trail de Sud-Àfrica. Mountain bike, distància marató a les Dolomites, campionat del món.
Aquest dissabte, la localitat italiana d'Auronzo va ser testimoni d'un dels grans reptes de la temporada, el campionat del món XC Marató. El recorregut de la categoria masculina va sumar 112 quilòmetres i 4.500 metres de desnivell acumulat. La competició femenina va començar 10 minuts més tard i va sumar 98 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell. El títol de campió i campiona del món de XC Marató va quedar en mans del brasiler Enrique Avancini i la danesa Annika Langbad. En una competició d'alt nivell, els espanyols Sergio Mantecón, Natalia Fischer i Claudia Galicia han aconseguit estar entre els 20 millors del món.
Destacar que la sabellenca Sandra Santanyes participava en el seu últim mundial de l'especialitat, no va trobar-se fina del tot i va haver de retirar-se al quilòmetre 36 de la prova. Passem ara al ciclisme en ruta, la Volta Ciclista a Espanya.
El passat cap de setmana van viure el punt i final de la Volta Ciclista a Espanya. Aquesta competició suma 3 setmanes de recorregut, amb un total de 3.254 quilòmetres i 21 etapes. El diumenge es va disputar l'última etapa a Madrid, on l'italià Elia Viviani es va imposar a Sagan i Nizzolo. Però el podi, situat a la castellana, va estar dominat pel britànic Simon Yates, acompanyat de l'espanyol Enric Mas i el colombià Miguel Ángel López. And by a monstrous margin he is going to break the world record. He comes towards the line, raises a sprint on those magical legs, and at last the world record is his. How fitting is this? The Olympic champion is the world record holder. 2:01:40, unofficially there for Eliud Kipchoge. He breaks the world record by an astonishing margin, 1:17. Atletisme en ruta, Berlín, marató. Aquest diumenge, a Berlín, s'ha trencat el rècord del món de marató. El kenià Kipchoge va completar els 42 quilòmetres en 2 hores, 1 minut i 39 segons, superant en més d'un minut el rècord anterior.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
I dels principals esdeveniments que han passat, s'asseu a taula l'Isaac Partera, amb tota una sèrie de consells i secrets per als que ens fa mandra cuinar i volem fer-ho fàcil i sa, tenint en compte que ens queden només 3 dies d'estiu.
El CRAC. Parlem amb els que més en saben.
Doncs avui se'ns asseu a la taula l'Isaac, el crac dels fogons, l'Isaac Partera. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Escolta'm, amb la teva dèria de poder-nos ajudar, de nodrir-nos bé de coneixement i de, perquè la panxa estigui plena, ens vens i ens dones recursos. I així, si fa la setmana passada ens explicaves com podíem fer per fer-nos sucs refrescants, sí, per tal de passar-ho millor aquesta calor, avui vens per explicar-nos, doncs, potser, o ajudar-nos a el que seria el sector dinar, sector sopar, amb una cosa molt específica que serien les sopes fresques, sopes d'estiu...
Exacte, sopes fredes, no?
Sopes fredes.
Sopes fredes.
I ja ens has dit que volies deixar clar, que volies estructurar-ho també amb la dinàmica aquesta de la pauta de healthy total i una miqueta pecaminosa.
Bueno, o pecaminosa, o encara que sigui natural, però bé...
Amb una miqueta
feta... Com aquell que diu com tocaria, no?
Sí, que el filtre de la supernutricionista potser ens diria aquí hi ha, sí, alguna cosa de matèria, sí, grassa que ens ho podríem estalviar.
Exacte.
Però que
exacte.
Bé sabem que la cuina, a vegades, aquest filtre que passem, doncs, sí, a vegades fa que el gust es potenciï per 3.000.
Cert, però també la cuina a vegades busca ara últimament, no?, el punt més healthy, no?, i intentar reduir els greixos, la sal i tot plegat.
Clar, podem fer la cosa superextrem, sí, i llavors doncs tenim els grisos.
Clar, o sigui, no ens passem, però clar, tampoc, clar. O podem anar a la...
No cal que ens alimentem de bacon,
no,
però...
No.
Però vull dir, però podem...
Seria una dieta molt pesada, eh?
Sí. Escolta'm, que ja sabem que tens uns llardons molt, molt bons.
Sí,
és veritat,
sí,
això
sí,
sabem.
Sí, sí, això és per tocar el cel.
Clar. Escolta'm, doncs aviam, sopes fredes. Sí. Què és el que ens explicaràs avui? Quines 3 sopes fredes ens explicaràs avui?
Jo havia pensat...
Ja he desvetllat el secret, ens n'explicaves 3, ja ho he dit jo. Sí.
Ho sabies, ho sabies.
Sí. Dios mío, muchacho, lo sabía.
Jo pensava en 3. bàsiques, no? Que són potser les... Bueno, tres no, dos bàsiques, no? Que són les que més o menys culturalment tothom més o menys es fa a casa, i una pues, que es posa de moda ja fa 2 o 3 anys, seria una detox, no?
Ostres, llavors, això hi ha sí, qui li agradaria escoltar això,
eh? Això qui li agrada, però hi ha molt reticent també, eh? Vull dir, cuidado, hi ha una miqueta aquí, no? Aquí hi hauria debat, eh? Llavors, jo penso que la per excel·lència seria el gazpacho, no? Després, una altra per excel·lència seria la bitxa suàs, i l'altra seria una detox que a partir d'aquí doncs, podem posar les verdures que ens agradin més, ens agradin menys, o el que vulguem. Jo pensava en una de pastanaga, àpid i espinacs.
No? Perfecte, doncs anem per matèria, perquè jo el gazpacho, a part d'en tetrabric, no sé com es fa, però la bichisua sí que t'he de dir...
No anem bé.
La bichisua sí que t'he de dir que a vegades ho he provat de fer això, gràcies a la meva mare,
sí?
Que me'n va ensenyar, però jo t'escolto, aviam, va, som-hi.
I més un gazpacho, que és supersenzill, o sigui, diguéssim que dius...
És veritat.
És que fos supercomplicat.
Hi ha el pack de dos, el de dos, el tetrabric de 2 litres i el pack de 1, molt bé.
Fotem a l'eix, hòstia, aviam, si fos molt complicat, jo et diria, mira, et dono la raó perquè té el seu procés.
No, et prometo. No? Que ho faré.
Vale,
jo prenc nota i
tu
ho faré.
Apunta.
Vinga, va. Versió superhealthy.
Versió superhealthy. Cuidado.
Vale.
Aquí hi ha molta història aquí amb el tema del gazpacho. No és una cosa és senzill, però hi ha molta versió.
Clar, perquè hi ha el toc del vinagre, el toc de l'all, no sé
qui
què.
Qui li posa pebrot, cogombra, pebrot verd...
Clar, segur que això deu ser com el pa amb tomàquet, cadascú ho fa de la seva manera.
Exacte. Jo el tomàquet no el pelo. Bueno, cuidado, ja.
Bueno, anem a veure el que hauria de tenir un gazpacho genèric.
Gazpacho. Base, tomàquet.
Sí.
Ara que, per sort, doncs ens ve un bon tomàquet, doncs, que suposo que per això històricament deu venir el tema del gazpacho, i després, històricament, també per aprofitar el tema del pa, no?, que quedava sec a casa. Llavors, el pa que quedava sec es feia servir pel gazpacho pues, per reutilitzar-lo, no?, igual que les migues, igual que diverses
igual
coses.
Igual que el
no?
pa amb tomàquet, segur que se'l van inventar per aprofitar el pa sec.
Sí o no?
Home, jo penso que sí, no?
Sí? Hòstia, però jo un pa amb tomàquet amb pa sec no el veig, eh?
Bueno, però algú s'ho hauria inventat per això, perquè els catalans amb això ho haurien tenir clar. S'havia d'aprofitar el pa sec.
Demà ho provaré, no?
Això ho has d'aprofitar.
Demà ho provaré. Bueno, gazpacho, base tomàquet, no? Llavors, en base tomàquet, sabem que seria una sopa freda de verdures.
Vale.
Si busquem a la Wikipedia, que no ho he fet, no? Però m'ho invento, doncs crec que posarà sopa freda de verdures, no? X, en base tomàquet. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi podem posar el que vulguem, no? O sigui, no vale. Sé, la meva mare ho fa d'una manera, jo ho faig d'una altra, la meva sogra ho fa d'una altra. Cadascú el seu estil, no? Hi ha qui li posa ceba, tomàquet, pebrot verd, pebrot vermell i cogombra. Aquestes serien les bases per fer un bon gazpacho, no? I després posar-hi una mica de pa, perquè diuen que, bueno, endureix, queda una mica més espès, i seria, afegeix aigua per liquar-ho una miqueta, no? Versió healthy, total, no? La versió healthy seria posar-hi el tomàquet, posar-hi all, bueno, tot va en base a all, eh?
Sí.
Porta un punt d'all.
De l'all, si es treu allò del mig, això és veritat que no torna?
No, això és una
cosa... És una cultura popular, sí, que no és veritat.
És una cultura popular que diuen no, això...
L'all farà olor d'all,
sí,
i si has menjat all faràs un menjat.
Sí. I a mitja tarda et sortirà i
diràs,
sí,
hola, què tal?
Sí. Si menges all, estigues a la platja 2 dies...
Mirant a l'horitzó.
Sí, i oblida tant de si torna o no torna o la part del mig, eh?
Vale.
Que no. Llavors, seria posar tomàquet, all, i llavors a partir les verdures que vulguis, no? Si després el vols fer més healthy, doncs, clar, la proporció d'oli que li vulguis posar la podem reduir. No?
Vale.
O sigui, diguéssim que has de posar oli, el tomàquet porta lecitina, i a l'hora de fer el batut, doncs fa una emulsió, que és el que fa que et quedi el gazpacho de color com un color taronja, no? Perquè hi ha l'aigua que li afegim, hi ha les verdures, i després la lecitina i l'oli fa que entrin en comunió, no? Amb harmonia, i fan una crema, que seria el gazpacho. Llavors, l'oli que li puguis... El pots fer sense oli, si vols.
I sense pa, no?
I sense pa. Però llavors diguéssim que no desvirtuem el que seria un gazpacho, però sí que...
Fem un gazpacho diferent.
Fem un suc de tomàquet.
Vale.
Suc de tomàquet,
amb verdures.
Amb verdures, no? I llavors,
bueno. A gazpachat.
Sí, perquè li he posat all.
Clar,
li he posat all. A partir d'aquí, tu mateix, no? Llavors, a partir d'aquí el podem començar a fer un gazpacho com Déu mana i... Cuidado, que l'altre no seria dolent.
És però, diferent.
Sí.
Seria la versió super healthy.
Exacte.
Aquest llavors, és una miqueta més pecaminós.
Sí.
Hi poses més oli d'oliva.
Més oli d'oliva. Vinagre li has de posar.
Vinagre,
però,
sí.
Però clar, això ja va a gustos i tantos. Vull dir que cadascú li posa la seva proporció i de més, no? jo per, no sé, per, potser per un quilo de tomàquets igual posaria entre 50 i 75 grams d'oli. Si tu vols posar menys oli, doncs li poses menys i ja està. Vull dir, això, vale. Això és només qüestió de dir, mira, vull dinar bé, ràpid, healthy i demés, no em vull atabalar amb els greixos, vull, doncs, li poses menys oli i ja està.
I zero de pa.
I te n'oblides i no poses pa.
Clar. Escolta'm, Isaac, estic convençut que jo faré proves, amb tot això que m'has dit. Bé, ja et diré quin gradient de, sí, de healthismo és.
Jo vull fotos,
Escolta'm, moltes gràcies.
A vosaltres.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
I de les últimes receptes d'estiu, tenim a la taula ara el Marc Borràs de Salut Esport, que ens aconsellarà com i de quina manera podem cuidar-nos millor per fer el que més ens agrada. Marc Borràs, feu quan feu les vacances, ens ve avui a explicar de coses superimportants. I si diuen que no es pot començar la casa per la teulada, el que sí que és veritat és que ens hem de començar a calçar pels peus. I avui ens vens a parlar, doncs, de què és el que els hi posem als peus a l'hora de fer activitat. Oi que sí, Marc? Marc, bona tarda.
Sí, bona tarda, Aleix. Bueno, parlem d'una cosa important, no?, que és el calçat. Jo, a vegades, quan tinc pacients allà a la consulta, doncs, una de les coses que em pregunten, doncs, quin calçat m'he de comprar. Quins dubtes tens tu com a usuari o esportista a nivell de triatló, de corredor, que et sorgeixen quan parlem de calçat?
Aviam, el que està clar és que avui en dia, potser si fa, passem enrere fa 20 anys, hi havia unes bambes de córrer i servien per tot, hi havia, sí que hi havia calçat en tot cas específic per bicicleta a muntanya i calçat específic per bicicleta en ruta.
Bé.
Però la veritat és que t'he dit que hi ha una oferta de calçat de trail, de calçat d'asfalt, de calçat de ciclisme, déu-n'hi-do, i evidentment tots els peus no són iguals, i també crec que en tot cas la gent això en tot cas no té massa en compte en tot cas què faran, com és el meu peu i quanta estona m'estaré amb aquell calçat.
Bueno, lo primer que hem de saber és si jugues a tenis, te'n vas a comprar unes bambes de tenis.
Exacte.
Si te'n vas a fer trail, te les compres de trail. Això ja ho tenim en compte.
Aquí tenim una cosa que potser hi ha molta gent que no té en compte ja. Perquè
és,
a vegades van
probable,
a córrer, a vegades van a córrer i van a córrer per muntanya, que a vegades te'ls trobes i dius, ostres, aquest calçat gaire amortiguació, això no tindrà.
Exacte.
I és un tipus de bamba, jo crec que massa dura per fer el que està fent.
Pensa
aquest senyor.
Pensa, quan estàs corrent per muntanya, ull amb la sola. La sola ha de tenir un agarre, no?, perquè puguis frenar, perquè puguis pujar, no pot ser llisa. No és el mateix una bamba de trail, no és el mateix una bamba d'asfalt, no és el mateix una bamba de tenis, no és el mateix. Però això ja és l'ABC, jo ja entenc que una persona que més o menys té dos dits de front, això ja ho fa correctament. El que sí que vull començar a parlar és del concepte drop. El concepte drop és la diferència que tenim amb un calçat de l'alçada del taló amb l'alçada de la punta. Quan estem corrent, hem de mirar d'aprofitar... El cos té un component elàstic, el cos ha de rebotar, és com una molla. Van? Si nosaltres tenim molta alçada darrere, en el taló, el que estem és recolzant o... no comprimint, sinó xocant amb el taló. Això són forces que... És una força d'acció-reacció. Jo xoco, sí que tinc una amortiguació en el taló, però tota aquesta força reactiva, que pot ser, és més greu si correm amb asfalt, pot afectar a punts superiors. Clar,
la força que faig cap a una banda,
jo xoco contra la terra,
l'he de compensar, exacte, i se la menja el cos.
Exacte. Llavors, aquest tipus de calçat que tenen els talons molt alts fa que la nostra tècnica no sigui bona. Per això va sorgir tota aquesta...
Del barefoot i tot això.
Exacte. Val? Perquè té dos problemes, no dos problemes, sinó que adaptar-te a una carrera d'aquest tipus necessita temps. Però és molt més efectiva i és molt més agraïda que no pas utilitzar taloneres o talons de calçat molt alts. Per què? Perquè l'altre, aprofitem aquest component elàstic de la punta. A vegades ens diuen, correu de punta, no?
Hòstia. Sí, que hem de tirar, hem d'aprofitar la força del metatars per poder-nos impulsar.
Exacte. És córrer de punta, sí, però si corres de punta el més probable és que sobrecarreguis coses que no haurien. Però, evidentment...
No em diguis el soli, o la soc, que és un tema sensible.
Sí, no et diré això. No parlem de coses personals, Aleix. Sí. Hem d'aprofitar aquest component elàstic. El que passa que, si tu veus córrer una persona de punta o una persona amb un calçat o un taló molt alt, són totalment diferents. La nostra feina és portar-nos a tenir aquest tipus de tècnica. Llavors, un petit truc que jo dono als oients és: mireu de comptar les passes per minut que feu. Les passes per minut que feu normalment solen ser entre 150 160 com a molt. Això és fàcil
quan estan corrent, estàs parlant.
Quan estàs corrent és fàcil de mesurar amb segons. Tu mesures dintre de 6 segons quantes passes fas, d'esquerra i de dreta.
Ja m'ho diu el rellotge, perquè si ho hagués de comptar jo, sort que tinc el rellotge,
no, és
que
m'ho diu.
És
fàcil.
Bueno, jo faig servir que el rellotge m'ho diu i així sé la cadència.
Per això l'has comprat, no?
La cadència, clar.
Per això l'has comprat. Bé, doncs hem d'intentar, jo ho faig, és com les pulsacions, ho faig més aviat manual.
Perquè tu ets tècnic, és desviació professional, això.
Això és fàcil. Llavors, si mesurem que tenim unes 150-160 passes per minut, hem d'intentar arribar entre 170 i 180.
Ara jo t'he de dir la veritat, que tenia el paradigma de la cadència, que eren 180 per minut. Però, clar, també llegint sobre aquest tema i tot, clar, jo potser a vegades estic entre 170 i poc, 177,
fabulós.
Tot depèn, però clar, també depèn de l'amplitud de zancada, també, perquè hi ha velocitats que és més fàcil tenir més cadència i velocitats que costa més tenir aquesta cadència.
Ah, exacte, ara perquè l'estem a la ràdio és més difícil a vegades d'explicar, però la passa, al moment en què contactem amb el terra, el peu o el contacte del peu ha d'estar just a la vertical de tot el cos. No ha d'estar per davant. Si està per davant, el que estem fent és impactant amb el taló, i això, com he dit prèviament,
clar, que si veiem
té una reacció.
Clar, si veiem vídeos de quan algú està fent descens, és el que veuríem, que la cama va per davant moltes vegades de la cadera, perquè clar, es llença, es propulsa com endavant.
El que està clar que moltes vegades quan llancem aquesta cama per davant és perquè hi ha una falta de força o un problema als peus, o el que sigui. Llavors sí que ho hauríem de...
Però ara no estem parlant de quan baixem. Per pla, si veiéssim
Parlem de pla i no liem la troca. Sí. Vale? Hem d'intentar tenir el peu just a la vertical del tronc.
Si féssim la plomada,
exacte.
On el peu impactaria,
just en allà.
Per fer la força amb tot el que seria la part davantera del peu, seria just a la vertical.
Sí. Just en aquesta vertical és impossible que tu talonegis. Si el peu passa just per aquesta vertical, tu mai talones.
Físicament seria impossible. Clar,
no pots fer-ho. No pots fer-ho, seria un córrer de pato, per dir. Llavors el peu ja està fent la seva funció, que és fer elasticitat, rebotar, de molla. Val? Aquesta seria la tècnica de córrer.
La tècnica òptima, que potser el Gebre Selassie i alguns més l'executen perfectament.
Perquè però porten el seu temps, i jo la podem fer perfectament.
I hauríem de treballar-hi, clar.
Tu ara tardaràs una mica més.
Però... una miqueta més. Hem quedat que no faríem de temes personals.
Bé, una altra cosa que volia comentar, les bambes antigues. Jo entenc que també és una cosa de seny, però estem parlant d'unes 400-500 quilòmetres, va una mica per aquí la distància que unes bambes han d'utilitzar-se per fer esport, perquè estan desgastades.
Clar, no, de fet... Diguem, suposo que jo m'hi he trobat, i suposo que tu t'hi has trobat, gent que et diu no, és que la bamba està nova, perquè potser l'upper, la part de dalt,
sí,
digue-li upper, perquè vam posar aquest nom que queda més tècnic, doncs no està desgastada, no, però clar, la bamba, la part de dalt, no és l'input que ens dona.
O inclús et podria dir, per posar-t'ho ja més exagerat, la sola. Diguem, hòstia, és que la sola està prou bé. Val, però és que la bamba ha d'anar lligada, ha d'embolcallar el peu. I aquests frenos del peu a dins, o sigui, de la bamba a dins, també es donen de si. Llavors, per molt bé que estigui la sola, per molt bé que estigui l'àper, com tu bé dius, dins de la bamba ha d'estar ben fixat.
No, i a part que, clar, el que serien les espumes EVA, els plàstics amb els que es fan les soles, aquests són els que potser a ull nu no es veuen.
Exacte, que són les de dins.
Clar, i aquí és el que deies dels 500 quilòmetres, que són l'indicador...
Va una mica per aquí.
Que més o menys ens pot fer... Perquè clar, diu, no, jo aquesta bamba fa 3 anys que la tinc i està nova.
I està nova.
I dic, home, nova, difícilment... Home, si no l'has fet servir, segur. Però és que 500 quilòmetres estem parlant de que poden ser 100 vegades d'ús, si comptéssim...
Podria ser, depèn del quilometratge que facis,
si
depèn
5
quilòmetres, de la freqüència...
Clar, ara hem fet una divisió fàcil, eh?
És que això depèn.
Si fas 10
jo no
quilòmetres,
soc de números, tampoc.
Seria 50 vegades que hagis fet servir les bambes, 10 quilòmetres serien 500 quilòmetres.
Seria ideal. Podem allargar-la a 600, 700... Depèn de... Això és com el cotxe, no?
Si... Però clar, Goita, en realitat estem dient que si sortim a córrer cada dia 10 quilòmetres... En 2 mesos i mig hem de canviar les bambes.
Sí, però també és com el que deia el cotxe. Tu el cotxe pots fer 100 quilòmetres o 500 quilòmetres fotent-li canya o 500 quilòmetres a un ritme suau.
Exacte. Llavors, a corrent per la gespa, que potser patirà menys la bamba.
Això és algo teòric. És algo teòric, d'acord? I després, també és una cosa important, evidentment el pes. Això us ho diran sobretot a les botigues
especialitzades,
clar. Quin és el tipus de bamba que feu servir o que us aniria millor segons el pes. I una altra cosa és el pronador i el supinador. Però bé, no sé si vols que parlem d'això d'un altre dia, perquè a vegades també ens podem allargar, eh?
No, home, és que del tipus de com trepitja un, trepitja l'altre, jo crec que l'important avui és... Escolteu-me, tingueu en compte una cosa, el tema del drop, és a dir, la caiguda que hi ha des del taló cap al davant, el que artificialment ens estaria fent caure sobre el metatars, que farà que no evolucionem la tècnica, sinó que ens està ajudant o el que nosaltres no som capaços de treballar.
Correcte.
El tema de la durabilitat del que seria el calçat, tenir en compte aquests entre 450 i 600 quilòmetres que podria ser, en tot cas, la durabilitat d'una bamba. El pes, en tot cas, clar, evidentment, en una espuma... Si jo apreto l'espuma amb una força molt gran, doncs evidentment es desgastarà més, amb la qual cosa, si jo peso més, aquesta espuma es trepitjarà més i hem de tenir en compte, per això hi ha bambes supervoladores, superfinetes, bambes per gent que pesa més i per això moltes vegades en una botiga especialitzada ens diuen, escolta'm, quin és el teu pes? Quants quilòmetres fas? Per on et desplaces? Entenc que és aquesta cosa que ens estava dient.
És així. Res, només deixar la petita pinzellada, ja que ho hem tret el tema del pronador supinador, des del meu punt de vista...
Home, des del teu punt de vista de fisio, osteòpata i cafè, el tema de clar, un supinador o un pronador, això et deu fer unes d'aquestes... Ara... deu donar feina a l'hora de ficar caderes a puesto, tu.
Ara et diré una cosa. Des del meu punt de vista, això no existeix. T'ho dic perquè això es diu molt a botigues, ho diuen molt, des del meu punt de vista no existeix. Pots tenir una tendència a una cosa o a una altra, però un peu ha d'estar estable, ha d'estar fort i ha d'estar flexible. Siguis peu pla, siguis peu cabo, siguis el que vulguis.
I peu cabo?
Cabo vol dir tot, sí,
en pont
sí. Màxim. Si això és elàstic, és fort i és flexible, tu no has de tenir problemes.
Amb la qual cosa estaríem dient que tu series partidari de què és el calçat neutre, el que treballaria.
Sí.
Perfecte. No. Doncs escolteu-me, que no se'ns enfadi cap empresari de calçat específic de pronadors o supinadors, però Marc, t'esperem després de les vacances, que vagin molt bé les vacances.
Igualment, Aleix.
Que puguis fer molt esport. Jo espero que em posis el sòleo a lloc, que ja hi estàs treballant.
Al final
perquè pugui
ho hem
fer
acabat dient, eh?
Ho hem acabat dient. I res, nois, mireu-vos bé els peus per poder tenir el cap ben aixecat.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat, hem rebut consells de l'Isaac i del Marc i encararem la tardor amb la motivació a tope.
Podeu escoltar totes les temporades a 13 a radiosabadell.fm/programes i recordeu que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 2:15 del migdia i el diumenge a 4:15 de la tarda.
Esperem que aprofiteu aquesta setmana al màxim. Avui hem comptat amb la col·laboració de Clàudia Martínez a la redacció i producció i del tècnic Toni González a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñiu i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 8:15 del vespre, aquí, a la taula de 13. Per acomiadar el programa d'avui, us deixarem amb la selecció que el DJ Toni Gonzalesi, a través de Vitamina Dance, ens ha triat especialment per vosaltres perquè us motiveu a l'hora de fer activitat. Fins dimecres que ve. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I can't.
be a soul at hey. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She hey. Just wanna stay out late, she just wanna sniff the white hey. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan.